Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana ens visita Antonio Espuny, regidor d'Entesa per la Cala. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al programa Portaveus, encetant torn i el primer torn de cada, diguéssim, de, bueno, de, el primer partit polític en vendre la paraula a cada torn és el grup municipal d'Entesa per la Cala i amb nosaltres hi és el seu regidor i portaveu, Antonio Espuny. Regidor, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs bé, mira, aquí aguantant-lo ben.
Vinga, doncs. Ens remetem a la darrera sessió plenària, l'últim ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, una sessió plenària en la qual bueno, van haver-hi, es van tocar diferents temes i un va ser l'aprovació, l'inici del procés de municipalització de l'aigua potable de Tres Cales. Bueno, en aquesta sessió, bueno, en aquest ple que va comptar amb els vots a favor de Junts i del PSC, en contra d'Esquerra Republicana i una abstenció d'Entesa per la Cala. El seu posicionament per a presentar aquesta abstenció.
És el que vam dir al ple. Això és una cosa que ja se remunta, crec que és el 2010 o 2011, on se va intentar municipalitzar l'aigua pagant una compensació a l'empresa que ho distribuïix i que de vora, bueno, segons tinc entès, era vora 1 milió d'euros, i ja quan s'havia firmat es va optar per l'opció de la força, simplement se va ocupar la distribució de l'aigua de Tres Cales, allò que comúment és com si diguéssim pegar una patada a la porta i entrar, no? I llavors va haver un contenciós, este contenciós el va guanyar l'empresa i en altres, tot just entrar, ens va tindre que tocar pagar la indemnització, que en aquest cas van ser més de 500.000 euros, més després els interessos que havien generat aquestes quotes que l'empresa havia deixat de cobrar de l'empresa que ho gestiona. O sigui, hi ha un acord entre Aqualia i Aigües Tres Cales perquè Aqualia gestioni la distribució de l'aigua, però l'empresa titular de la distribució és Aigües Tres Cales. En aquells moments, pues, bueno, se van començar, ja es va parlar i ha sigut és una història molt llarga en aquest aspecte, com he dit, que hi havia una sèrie de mancances i deficiències, sobretot amb uns depòsits que estan a la zona de dalt de l'autopista, perdó, de dalt de la Nacional 340, quasi al final de Tres Cales. Ara actualment sembla ser que n'hi ha un que ja l'han donat per bo perquè va caure el techo, hi ha un perill de contaminació d'aigua per accions externes, i n'hi ha un altre pues, que també té les seues deficiències. Se veu que ha hagut una sèrie de requeriments per part de sanitat dient pues, que allò s'ha d'arreglar. L'empresa ja sabem que li costa molt, no reacciona. I llavors, pues, bueno, ha arribat un moment que l'Ajuntament s'ha plantejat la municipalització de l'aigua. Aquí hi ha dos, com si diguéssim, dos perills, i és tal com se pretén fer. Jo crec que aquí el que nosaltres, perquè ara vam aprovar les bases per a començar el procés de municipalització, i nosaltres segurament presentarem unes al·legacions dient que qui ha d'estar a un petit comitè que hi ha, que ha de decidir si se fa, si no se fa, en quines condicions se fa i en quines condicions no se fa, és pensem que com a mínim a part dels que ja hi estan han d'estar també els veïns de Trescales representats. Si hi ha una associació on hi hagi dos, jo crec que han d'estar dins, perquè com més transparència dones, elimines moltes dubtes del per què s'ha fet i per què no s'ha fet, perquè jo mateix tinc dubtes de per què es fa ara i no es fa un altre moment. El que passa és que no vull comentar res fins que no sàpiga quina proposta fa l'Ajuntament de cara a la municipalització de l'aigua, però segons la proposta l'entendré perfectament, perquè les persones que estan avui en dia, la persona que avui en dia està governant l'Ajuntament, doncs té uns llaços molt importants, unes relacions molt importants amb el cap d'Aigües Trescales, i que pues, no m'estranyaria pues, que les decisions que se prenguin afavorixin molt a l'empresa, afavorixin molt a l'empresa i perjudiqui als veïns. Llavors, per evitar tots aquestes suspicàcies, aquests mals pensaments que te poden passar, vaig demanar que com a mínim els veïns i que nosaltres també podem aportar des de l'oposició, perquè és un tema que no només afecta en este mandat, sinó que afectarà a altres mandats, i que també tenim coneixement de com està, quines circumstàncies se poden produir, i sobretot pues, bueno, demanar també assessoria, perquè aquí ja estàvem parlant sobretot de tècnics municipals, però també algun assessor jurídic que pugui dir si el que se va acordar cal o no cal, en el cas de que s'hagi de pagar indemnització o no indemnització amb esta empresa, no? Torno a repetir, estem al començament, hem aprovat les bases, com se pretén que es desenvolupi aquestes negociacions i com se poden i quin tipus d'indemnització o no indemnització se poden donar i tal, assentant les primeres bases per a que això es passi. Pensem que el primer que hem de fer ja és obrir aquesta comissió perquè no hi hagin malentesos de cara als veïns, perquè als veïns és molt fàcil reunir-los quan ja tot ha passat o al començament de tot, i després al final dir: xiquets, hem acordat això i ja està. No, en cada procés els veïns han de poder preguntar als tècnics, han de poder preguntar als assessors jurídics, han de poder preguntar al personal tècnic que està allí, inclús al polític, perquè es prenen aquestes decisions abans de presentar la decisió. I si el govern li va bé i vol, sap que l'oposició, en aquest cas entesa per la Cala, i així li van fer saber, estem disposats a participar i a portar idees, que les tenim, perquè vam tindre que sofrir, com he dit, les conseqüències d'una mala actuació. Sabem que la municipalització de l'aigua és un procés que seria natural tot just quan se comenci a funcionar, si algun dia es fa, i espero que sigui aviat el clavegueram. Llavors l'Ajuntament ja ha de donar, o dona, com dona el poble, un servei integral d'aigües netes i aigües brutes, i llavors doncs ja l'Ajuntament ja té la justificació jurídica més que suficient com per a rescatar el servei de l'aigua, perquè després ha de, juntament amb el servei de l'aigua potable, també dona al poble o té contractada a l'empresa el manteniment de la xarxa en baixa de les aigües residuals, de les aigües brutes. Per tant, donades aquestes circumstàncies i donat este historial, ens vam abstindre perquè vam demanar que, o presentarem aquestes al·legacions, que sobretot els veïns estiguin davant, però no davant al principi i al final, sinó davant durant tot el procés perquè puguin recabar i que estiguin tranquils de com se fan les coses, i que no. El que se pretén amb aquesta proposta és beneficiar amb una empresa i potser perjudicar amb els veïns, perquè els veïns ara actualment tenen unes determinades circumstàncies que són diferents a les del poble. Exactament, doncs el preu de l'aigua és una mica més baix de lo que s'està pagant al poble. També tenim que tindre en compte que ells no tenen clavegram, no? Però tot i això, doncs paguen una mica l'aigua una miqueta més barata, no gaire més. Llavors, clar, això també pot generar un perjudici i el veí ho ha d'entendre, ho ha d'entendre. I la manera d'entendre és transparència. I la transparència s'aconsegueix assentant-nos tots a la taula, tots dient la nostra, però durant tot el procés, no només al final, i dir, mireu, hem decidit això, això, això i això. No, durant tot el procés. I això és el que vam dir i per això ens vam abstindre.
Clar, en teoria l'equip de govern diu que pren aquesta decisió per la desobediència de l'empresa, perquè se li han fet diversos requeriments i fins i tot que li havia aplicat, que li havia enviat multes coercitives de 3.000 euros.
No? De 6.000. Normalment són 6.000. Nosaltres ja n'estàvem... No sé si al final vam poder ja... ficar la primera, però era un procés que ja fa temps que s'estava denunciant i vam estar en contacte amb Sanitat de la Generalitat, però Sanitat en aquells moments no acabava de fer l'informe que necessitaven per a rescatar l'aigua. Ho diré així, no acabava de fer l'informe que necessitaven per a rescatar l'aigua sense cap conseqüència econòmica ni jurídica per l'Ajuntament. Amb un informe concret que ens hagués pogut fer Sanitat, que no es va atrevir a fer-lo, nosaltres en aquells moments sabíem que l'obligació de l'Ajuntament, en aquest cas, era rescatar l'aigua. Però Sanitat, el que és el Departament de Sanitat de les Terres de l'Ebre, no va voler emetre aquest informe que d'alguna manera hagués sigut més contundent de cara a la situació que està a la xarxa i els pous de Tres Cales. Simplement avisava, li comunicava, dia que li donaven un temps per a que arreglés allò, però allò doncs, no s'acabava de fer. I me sembla, i ara no me'n recordo massa bé, que ja quan vam estar ja se li va aplicar una primera multa coercitiva. Passa que no, Aigües Tres Cales no va reaccionar, i suposo que si ara se li han ficat dos més, perquè clar, si et venen los avisos, però els avisos de que les instal·lacions no estan correctes i que no se fa res, pues bueno, s'hi fiquen multes, però si no s'emet un informe, torno a repetir, si Sanitat ho hagués volgut, pràcticament Aigües Tres Cales, o sigui, la distribució d'aigua a Tres Cales seria ja municipal fa molts anys. Per això, perquè els assessors jurídics en aquells moments van dir, si emet aquest informe podrem actuar ja, si no l'emet no podrem actuar. Ara intenten pues, negociar, suposo que intenten, tal com ho han plantejat, negociar l'empresa, valorar els actius. Els actius no en té cap l'empresa d'actiu. Per què? Perquè tot el que ja és que l'empresa urbanitzadora ho tenia que ficar per a poder urbanitzar, vull dir, la distribució d'aigua, els pous i tot això té que estar sí o sí, vull dir, els motors i tot. Jo no sé a què es refereix quan diuen pues indemnitzar els actius, no sé en quins actius se refereix, si es refereix a la canonada del CAT que es va tindre que fer. En aquell moment estava al capdavant d'aquest ajuntament, i estic parlant del 2001-2002, i han passat 25 anys, vull dir, allò està més que amortitzat amb els costos, m'entens? Amb els costos, amb els beneficis que han anat generant a la distribució d'aigua a l'aigua a Tres Cales. Vull dir que no, actius... No n'hi ha, és si se continua o no se continua amb la distribució de càrrecs, perquè no és de càrrecs, sinó de càrrecs, que ara Aigües Tres Cales té una concessió del 86 sense cap mena de condició, simplement per a distribuir l'aigua a Tres Cales des del 86, i Aigües Tres Cales, l'empresa com a tal, no té la capacitat humana i tècnica i ho va arrendar, o va, sí, ho va arrendar l'explotació, la va arrendar a canvi d'uns diners, exactament són 100 i pico mil euros, 100 i poc, cada any, a Aqualia. Aqualia cada any li paga, amb aquesta empresa, li paga 110, 112, 115, no ho sé exactament, però anava per aquí. I això és el que ara pues, s'ha de mirar, si es trenca o no es trenca, i quines condicions s'han de ficar per a que se pugui trencar i l'Ajuntament no tingui cap condició, cap repercussió ni econòmica, com he dit abans, ni jurídica.
Dins d'aquest mateix ple també es va tractar la proposta, una proposta d'acord per a traslladar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat la petició d'un grup de 32 propietaris del sector 22B1 de revertir els instruments de planejament del projecte de construcció tal com està dissenyat actualment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Els veïns demanen una solució que eviti la reparcel·lació i faci viable el reaprofitament urbanístic. També aquí també es van abstenir.
Sí, aquí ens vam abstenir perquè amb el 80, o sigui, la declaració, i així ho vaig explicar al ple, amb aquesta exposició de motius hi havia dos paraules que a mi una me preocupava no per l'Ajuntament, sinó pels veïns, perquè els veïns podrien rebre les conseqüències i unes conseqüències econòmiques molt fortes, no? Al mateix escrit s'utilitza dos paraules. Una és anul·lació del pla parcial, ells anul·lació del projecte de la urbanització, que és anul·lació del pla parcial, i o revisió del pla parcial. La revisió és totalment correcta. Això ja fa pràcticament des de que vam entrar que vam dir equip de govern, fiqueu-se a treballar amb la revisió, perquè hi ha una proposta que és totalment salvatge i incoherent en la mateixa filosofia que actualment té la Generalitat, en el sentit de que va ficar una línia de 300 metres de previsió de que no es pot edificar des del mig de l'autopista cap allà per si hi ha matèries perilloses, si hi ha algun accident i tal. Vale, sí, això és correcte, vale. Però el projecte que va fer l'Andreu, i per cert també estava, crec que també estava, perquè no sé si va ser el 12, l'11 o el 12 que es va aprovar, definitivament, també estava potser l'alcaldessa, ficaven una zona escolar a tocar de la valla de l'autopista. Els 300 metres arribarien, com si diguéssim, del mig de l'autopista, que recordar arribarien quasi a la porta de la piscina, però després entra una mica per a dins, no? Nosaltres, quan vam fer la modificació que després del sector O, vam aconseguir que... Perdó, no, de Tres Cales, sector A, o sigui, de la costa, amb la modificació que s'havia fet, vam aconseguir que Protecció Civil de la Generalitat ens acceptés 180 metres de distància, de protecció de la autopista. Ho va acceptar perquè era una zona residencial amb molt d'arbrat, que d'alguna manera actua de barrera, etcètera, etcètera. Aquí també se podria fer perfectament el mateix quedaria després la ratlla una mica més a baix i llavors sí que l'actuació seria viable, perquè en 300 metres pensem, per exemple, que 300 metres és una relineixi una mica obliqua, passa tot just la ratlla dels 300 metres per la paret de baix dels bomberos. O sigui, dels bomberos per avall no es podria construir res, ni al sector 22B1 ni al sector 22B2. En 180 metres ja pràcticament te dona molt d'espai per començar una actuació correcta, urbanística. I més que una actuació, una modificació del pla parcial, amb la primera finalitat és, o aprofitant que es fa, és desplaçar la zona escolar. Això ja hauria... S'hagués tingut que començar fa 2 anys i mig a començar a fer-ho. I després, el que vam dir és, escolteu, el que es proposa allí, Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, allò que veiem en aquells blocs abans de reentrar a Tarragona, quedaria menut al costat de lo que van pro... A més, se pot veure amb el fotomuntatge que hi ha al pla parcial. Quedaria menut en el que s'ha projectat aquí. Volem ampliar el poble, fem un urbanisme de poble com el que tenim, en carrers, en cases adossades, carrers en cases en jardí, carrers en blocs, no carrers, vull dir, amb el mateix carrer que pugui conviure tota classe de tipologia, que és el que tenim al poble. I això és interessant i és important també. Per què? Perquè tu quan fas urbanisme, per això és important l'urbanisme, als ajuntaments és important i que la gent tinguéssim les idees clares. Això és important, per què? Perquè és bo que en un mateix carrer, clar, qui pot fer-se una casa amb jardí té una capacitat econòmica X, qui se la pot fer adossada té una capacitat econòmica X menys 2, i qui se pot comprar un pis doncs té una capacitat econòmica d'X, a no ser que sigui per pròpia voluntat o per pensament, X menys 3 només. És bo que convisquéssim tots junts. És bo que els xiquets se relacionen junts, que no creiéssim crear guetos. Allí viuen en aquells i nosaltres vivim aquí, i que som cases adossades o nosaltres tenim cases individuals, tenim cases individuals en jardí i tal. No. És bo que la societat convisqui no només a l'escola, perquè a l'escola anem tots i allí al poble, per sort, estem quasi tots o tots, però també quan el dia a dia també és bo que estiguem tots junts, que ens trobéssim pel matí i ens diguéssim bon dia, i que els crios si surten a jugar un rato al parc o surten a jugar un rato a pilota, que hi hagi tota classe de persona, tota classe de capacitat econòmica detrás, etcètera, etcètera. Això és bo per la societat. I així sempre s'ha intentat projectar. El que no és de rebut és el que se pretén fer o es pretenia fer allí, tot blocs de 5 pisos i sense cap mena de possibilitat de que hi hagués altres tipologies de construcció. Grans avingudes, grans carrers, i fem poble, que pot ser l'oveí de davant, quan obri la finestra, veia també, pugui veure l'oveí de l'altra part de carrer i li diria, bon dia, vostè, com estem?
Però suposo que la intenció dels veïns que fan esta proposta, no sé si va per aquí, però potser va perquè econòmicament...
Ells escriuen això. Escriuen anul·lació o revisió del pla parcial. Jo els vaig dir, els vaig dir amb ells.
No, però ho dia pel fet de que vostè parla de l'urbanisme, però potser ells, l'interès que hi ha al darrere, és que igual econòmicament potser pues, tal com està planificat, se senten perjudicats.
Home, clar, perquè els costos que es fan, o els costos que este urbanisme que pretenia, o que es pretenia en aquell moment, en temps de l'Andreu, tenen uns costos molt, molt elevats. Llavors, el que s'ha de fer és un urbanisme més de poble, més que qui té una casa intentar-li respectar, qui té si pot ser una mica de jardí, perquè hi ha casos d'alguna casa que és com un xalet, doncs, de dir, escolta, doncs, per què no? Per què no? I si hi ha algun bloc o hi ha algun solar o queda algun solar i en vez de solar, doncs, se poden fer dos o tres pisos, com se fa al poble, pues escolta, que es faiga, vull dir que hi hagi aquesta mescla. Això permetria també tindre uns costos més baixos. Clar, no és el mateix fer carrers enormes que fer carrers més normalitzats a lo que és l'estètica del nostre poble, no? I per l'altra banda, la gent sabria que lo tros de terra que té, pues, li correspon un altre tros de terra més menut, que serà solar, que normalment, si no pagues los, normalment són dos terceres parts del terreno que portes. Però si no tens recursos i no vols, això és l'estàndard, eh? No és que s'hagi de produir, però l'estàndard és este. L'Ajuntament es queda una tercera part entre carrers, vials, zones verdes, equipament i cessió del 10%. La parcel·la del Mercadona i la parcel·la de l'altre supermercat que s'ha ficat ara, Escat, aquestes són cessions del 10% de tot el sector a l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament hi ha rebut la cessió del 10%. Clar, si ho anul·lem, què passa? Què passa? Llavors, el propietari, si aporta per dir alguna cosa, fiquem-li que aporti, ja farem números redons perquè ho entendrem, 6.000 metres quadrats, 6.000. Doncs en solars li tocarien 2.000 metres quadrats en solar. Però veuria que té un tros de terra, que té algo. Ara se va fer de tal manera que amb algun propietari que aporta poc, li van dir, mira, el dia que aquí se farà un bloc, el dia que se farà aquí un bloc, a tu te toca el tercer pis A i el tercer pis B i un quart o un àtic, però quan se faiga, perquè tots els de baix seran d'uns altres i el terreno serà de 30 propietaris. I dius, no, home, d'esta manera no. Si tu me prens un tros de terra i me toquen, en este cas, pagant los costos a canvi de solar, si me toquen, si n'aporto 6 i me'n toquen 2, dis-me exactament on està i el que és. Per què? Perquè jo me puc trobar en 50.000 circumstàncies un pare que té dos o tres fills, us diu, mireu, xiquets, aquí teniu això i se ho repartiu, i si es voleu fer cada un una casa, que se la feu. Si voleu vendre en tros i es feu un bloc en tres pisos i un pis cada germà, feu-seu algo concret, algo que comenci des d'enterra per amunt. Llavors sí que jo penso que és per aquí hauria d'anar aquesta modificació, i no fer-ho tot de cop. Clar, l'actuació dels carrers no s'han de fer tots els carrers alhora, s'han de fer, doncs, primer fem dos carrers, quasi els omplim, no té per què estar tot ple, com a poble encara hi ha algun solar, quasi els omplim, tu, en fem un altre o en fem dos més, i anem pujant o anem baixant, segons com se decideixi a fer, però algo que els propietaris tinguin algo concret propi seu en terreny. en terreny, i a la vegada pues, aprofitar i desplaçar el que és la zona escolar de la vora mateix de la carretera. Per això, perquè anul·lar, la paraula anul·lar, pot tindre conseqüències greus per uns i pels altres. Perquè pensa, van firmar 24, no, 32, m'has dit, no? Sí, 32.
32.
Me sembla que el sector, no sé si hi havia 60, 62, 63, 60, no ho sé, entre 60 i 65 propietaris. Hi havia inversors, hi havia altra gent que el que vol és realment que es desenvolupi, no que s'anul·lia el pla parcial. D'això es tracta.
Bé, canviem de tema perquè aquest dimarts l'Ajuntament va aprovar i tirar endavant l'adjudicació de la residència per a la gent gran, després de, bueno, de tot un procés de subhasta a la qual ja fa mesos...
De primers del 24.
Que vostès s'hi estan oposant.
De primers del 24 van començar la... Em sembla que era primers del 24 que van començar a aprovar la descalificació de sòl d'equipament a la residència, de primers del 24.
Bé, pues lo que era una possibilitat ara ja no és una possibilitat.
Ara ja és. La gent del poble ha de saber que la residència ja no és del poble, que la residència, tal com vam dir, és de la Onada, que per això se li ha fet el concurs a mida i se li han permès una sèrie de circumstàncies com van ser la compra de les accions a Access Origuer, de l'empresa que va financiar, Access Origuer tenia una empresa que va financiar les obres, que el cost ha sigut 860, crec recordar, per part de l'Onada. Jo discrepo, però la valoració que es va fer va ser això. Que la residència i el solar se van valorar en 6.040.000, i aquesta empresa aportarà a l'Ajuntament uns 18.000 euros, i el terreny i la residència seran de propietat de l'Onada i l'Ajuntament deixarà de percebre actualment estos quasi 300.000 euros anuals. I per l'altra banda, l'Ajuntament tot el que havia desembolsat o pagat, i quan dic l'Ajuntament, dic los caleros i caleres, havien pagat 4.500.000, això ja és irrecuperable, i per l'altra banda, en la permuta del solar, què van fer? Perquè hi havia un solar patrimonial que podien anar 90 i pico de cases en 5.360 metres quadrats de techo. Això avui en dia té més de 2 milions d'euros de valor, i el valor que han ficat al solar de la residència són 600.000 euros en 3.000 metres construïts.
Pues I deixarà ells... de tindre el deute que té, també.
Com?
L'Ajuntament.
Com?
L'Ajuntament també deixarà de deure el deute que li queda de
sí,
la residència.
L'Ajuntament deixa de deure, però és que al ple li vaig dir a l'alcaldessa, que vostè, que en vam estar parlant abans, li vaig preguntar, dic, això és el que te va dir l'alcaldessa? L'alcaldessa, en aquell moment, a la revista, no, esta no, l'anterior, va dir que se devien 7.500.000 ja. Dic, jo no ho sé com estem parlant. De fa un mes o dos que va haver un peritatge per part d'un auditor que va dir lo que se deu de quotes i interessos a la residència són 5 milions i algo, 5 milions i poc. Això és el que va dir. I després es va fer la valoració del solar, que eren 600.000 euros, es va sumar i per això surt els 6 milions i pico. Per tant, devem això. Però 6 milions, o sigui, 5 milions 500, fiquem-li 5 milions 400, 5 milions 400 són les quotes que ja que es tenien que pagar, però dintre d'aquestes quotes hi ha interessos i hi ha residència. La residència, com moltes vegades ha parlat l'equip de govern, és que només s'ha pagat durant 4 anys només heu pagat interessos fals, hem pagat com quan pagues hipoteca una part d'interessos, una part d'amortització de l'edifici. I si tu vas i dius, com ha fet l'empresa, escolta, teu liquido, el cost no són 5.400.000 euros, és molt menys, perquè en 5.400.000 euros estan comptats tots els interessos que haguessin generat o hagués generat la deute fins al 2035. El que no diu, i l'alcaldessa diu, deixarem de pagar 7.500.000 euros, fals, estem parlant de 6 milions. Segon, i per cobrar, crec que no sé quina expressió va utilitzar, i deixarem de pagar o cobrar 300.000 euros, vull dir, deixarem de pagar 700.000 euros i deixarem de pagar 300.000 euros. Bon canvi, no? 300.000 euros és anual. 7 milions i mig, que no són, són 6 milions, és en 10 anys. I en 10 anys, 300.000 euros en la pujada de l'IPC, l'altre no tenia pujada d'IPC, perquè eren xifres concretes, en la pujada de l'IPC jo crec que més de 3 milions i mig els haguéssim cobrat. Per tant, dels 6 milions que devem, 6 milions que devíem, si el que resta és el que ens aportava la onada, nosaltres teníem que ficar damunt de la taula, 2 milions i mig, 2 milions i mig. Estem parlant que han perdut un solar que l'haguéssim, patrimonial, que l'haguéssim pogut vendre per a fer cases, que té un valor de més de 2 milions d'euros. Realment, amb una bona gestió, que haguéssim pagat pràcticament no res. Per l'altra banda, els interessos, que això ho vam dir i ho hem parlat, los interessos, la quantitat que se paga de la residència, bàsicament elevada, 600.000 euros anuals, bàsicament ve determinada pels interessos del contracte. Avui en dia, he parlat amb gent que maneja molts de diners al poble, que té empreses potentes dels diners del poble, que té capacitat econòmica, capacitat d'anàlisi, capacitat que veu les coses, i em va dir, Antonio, diu, sí, això, avui vas als bancs, tenint tu la propietat, i nosaltres, l'Ajuntament, la té la propietat de l'edifici, o la tenia, vaja, el dia que firmaran la deixarem de tindre. Té la propietat de l'edifici i la del solar, te'n vas al banc, hipoteques això, i et surt el 2%. O sigui que els interessos que estàvem pagant, que venia a ser... Bueno, ara ja estàvem anant amb un meitat i meitat, els interessos que estàvem pagant, o sigui, de 600.000 euros, 300.000 d'amortització i 300.000 d'interessos, s'haguessin pogut reduir pràcticament a una tercera part, 200.000 euros. Això no ho hem de poder pagar, perquè 300.000 ja me'ls dona la onada d'arrendament. Això no hem de poder pagar nosaltres, i després mos queda un actiu que ens pot donar molta rentabilitat durant molts anys, i sobretot, i això la gent que ho tingui present, l'Ajuntament té la paella, allò que se'n diu la paella pel mànic. L'Ajuntament té algo que dir amb la gestió de la residència. Si ets amo, aunque ho arrendies, tens algo que dir. Ara ja oblidem-ho. L'empresa buscarà el màxim benefici i doncs les actuacions aniran a buscar el màxim benefici. Oblidem-ho de tindre plaça, no tindre plaça, si hi ha interessos econòmics pel mig, legítims, per altra banda. Vull dir, totes les empreses tenen un objectiu, que és guanyar diners, i per tant, amb este món, hem d'acceptar-ho, que la cosa funciona així. I això no ho estic criticant, però si era de l'Ajuntament hagués pogut ficar també uns altres criteris més socials, com els que teníem de convenis amb la Generalitat en quant a les places concertades, que els del poble tinguessin algun mirament a l'hora de poder entrar, etc. Ara això ja s'ha acabat. perquè encara no ho sé per què s'ha fet. Sí que ho sé, ho sabrem, segur que ho sabrem. Al final totes aquestes coses, tot és l'oli, al final sempre fa cabdal i surt a l'aigua. Llavors pues, ja se sentirà a dir, ja se veurà. Ja, la gent després dirà, ai, ara sí que ja sé per què ho vau fer. No per interès del poble. No per interès del poble. Segur que no. Ja sortiran. Estos interessos amagats ja sortiran.
Mos queden 5 minuts, però sí que he de comentar això que vostè dia, el tema dels criteris i el tema de les places. I des de l'Ajuntament s'ha negat rotundament que l'Ajuntament mai hagi tingut veu i vot a l'hora de marcar criteris de qui hi ha d'entrar, qui no ha d'entrar i quines places s'han d'atorgar. I sí, ens queden 5 minuts, senyor Espuny.
Sí, només una cosa. Los convenis que es van firmar amb la Generalitat per les places concertades los va firmar l'Ajuntament. El percentatge de places concertades ho va determinar l'Ajuntament. L'Ajuntament va tindre que donar permís per a també transformar la residència en places de discapacitats. Algo hem dit. Que després la gestió del dia a dia i la Generalitat digui: senyors, aquí ha d'entrar aquesta persona perquè ho necessita més que aquesta altra. Això és la Generalitat que té uns criteris i ho aplica, perquè la Generalitat és la que paga aquestes despeses a l'empresa. Però si tu ets amo, tu determines i dius: escolta, jo puc tindre un 70% de places concertades, un 50% o un 40%. Les altres, les privades, l'empresa fa el que vol. I a la Generalitat li pot dir: pues mira, si jo tinc molta demanda d'habitacions de gent que paga 2.500 euros o quasi 3.000, no ho sé quan se paga, 2.600, fiquem-li 2.500. Si tinc jo demanda, perquè tinc que tindre una plaça, aquesta plaça ocupada amb una persona que la Generalitat me la pretén ficar i que me paga 1.800 euros. L'empresa triarà el que li paga 2.500, no? Perquè l'empresa ha de fer quartos, està a la seva feina. Mentre que si l'Ajuntament diu: escolta, això és meu i jo dic aquí que el 70% o el 80% de les places han de ser concertades i tu t'has d'atendre amb aquesta realitat, ets tu l'amo, no és l'empresa. Per tant, tots aquests cants que surten del govern, no que l'Ajuntament mai ha tingut, en determinades decisions, que és el que determina la Generalitat, per exemple, en el cas de les places concertades, qui és el que ho necessita més, això ho determina la Generalitat, però el número de places que es poden destinar a places concertades i places privades, això és del propietari. I nosaltres, l'Ajuntament, quan vam començar el 17, que es va obrir el 17, vam en seguida buscar un acord i un conveni a la Generalitat de dir: escolteu, 45, no sé si en aquests moments eren 45 o no sé quantes places concertades, perquè així garantitzarem que allò està ocupat, perquè al començament doncs, teníem que esperar que vinguessin els privats, igual com amb les persones discapacitades que hi ha, no? Mobilitat reduïda, doncs escolta, hi ha matisos importants pel fet de ser propietari o pel fet de no ser-ho. I el que sortirà i el que passarà a partir d'ara ja es veurà i sortirà i tant que sortirà.
Doncs, senyor Espuny, hem arribat al punt i final del programa. En tot cas, l'emplacem per al pròxim torn. Abans tindrem ocasió de, suposo que, de debatre aquest tema en la tertúlia habitual en la qual hi formen part tots els partits polítics amb representació municipal i també el Partit Popular, que no té representació, però que va accedir a les passades eleccions. Senyor Antonio Espuny, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana ens visita Antonio Espuny, regidor d'Entesa per la Cala. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.